IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dives i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
Era divertida, era simpàtica, no sé, molt natural.
Guapíssima, guapíssima. És la dona més guapa que... Bueno, diven de Hollywood.
Total, que yo le dije, le agradezco mucho que me invite a bailar, pero yo no puedo bailar, no, lo siento, no puedo bailar porque yo estoy de servicio.
Un sex appeal, una seguretat aparent, tant a la pantalla com a, en les seves aparicions i les festes, en realitat era una dona molt torturada.
Sí, sí, era una gran actriz, evidentemente, no llegó al lugar en el que llegó en el cine solamente por su belleza, también por su capacidad interpretativa.
El capítol d'avui, Ava Gardner.
Siau benvinguts a Dives i Divins, el podcast de cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio.
Un podcast d'Estora Vermella. Dives i Divins.
Sabíeu que una de les dones més desitjades i fotografiades del món va fugir a Mallorca per aprendre poesia i intentar trobar-se ella mateixa?
Era pura presència, hipnotitzava només amb una mirada. Però darrere aquella imatge hi havia una dona tímida que només volia ser estimada. La varen anomenar l'animal més vell del món. I sí, ho era. Però també era lliure, rebel, moderna, molt més avançada al temps que li va tocar viure.
Només te'n posaré un exemple. En una època en què totes les actrius havien de seguir unes normes estrictes, ella es va negar a depilar-se les celles. This is me.
Però com es resumeix una vida de pel·lícula?
T'ho contaré com si fos un tràiler. Una nit de Nadal de 1922, neix a Carolina del Nord la sisena filla d'una família humil. Una nina de camp, destinada a canviar-ho tot, gràcies a una fotografia.
Aquellos ojos verdes.
Tenia 18 anys quan va viatjar a Nova York. El seu cunyat, fotògraf, li fa un retrat i el penja a l'aparador. I allà el món es va aturar. Gent mirant, gent entrant i un caçatalents que passava per allà pensant: qui és aquesta dona d'ulls verds?
Amb només una foto va aconseguir un contracte de 7 anys en la Metro-Goldwyn-Mayer. Això sí, va haver de fer classes d'interpretació i de dicció per esborrar el seu accent del sud. Però el que no podien esborrar era el seu magnetisme.
50 pel·lícules, 44 anys de carrera i una vida impossible de domesticar ni de resumir. 1,70 m, unes mides d'escàndol, 3 matrimonis oficials amb Mickey Rooney, Artie Shaw i Frank Sinatra i una llista de mans que ja m'hauria a mi agradat conèixer.
Ben, dispara.
Burt Lancaster, Clark Gable, Gregory Peck, Robert Mitchum i fins i tot toreros com Luis Miguel Dominguín.
És que la seva vida era millor que qualsevol guió.
I al cinema, títols com La Contessa Descalça, Les Neus del Kilimanjaro i Mogambo.
En aquest film, Ava va coincidir amb Humphrey Bogart, Grace Kelly, Clark Gable i el director John Ford, un dels més guardonats de l'època. Enmig del rodatge, Ava va descobrir que estava embarassada de Frank Sinatra i va viatjar a Londres per avortar. Un fet que el cantant no li va perdonar mai i que segurament va provocar la ruptura definitiva de la parella.
El rodatge de Mogambo va continuar i es va convertir en una de les pel·lícules més censurades de l'època. Es va estrenar el 1953, però els diàlegs que s'escoltaven a l'Espanya franquista eren diferents dels originals, tot per evitar que es mostrés un adulteri en pantalla gran. I en lloc d'un matrimoni, els personatges de Grace Kelly i Donald Sinden es convertiren en germans. El resultat, encara molt més incòmode, perquè s'insinuava no una relació extramarital, sinó un incest.
Donald... Estoy muy cansada.
Puede que sea el clima, pero yo me encuentro estupendamente y enamorado de ti.
¡No! ¡Donald!
Perdona, mujer.
Lo siento, cariño. No me pasa nada. Es que estoy cansada, de verdad.
Però tornem al seu tercer matrimoni, el que realment més la va marcar, el de Frank Sinatra.
Ava pensava que Frank era la seva ànima bessona, però s'assemblaven massa i la relació es va tornar destructiva. Discussions constants, alimentades pels excessos de l'alcohol, que acabaren en divorci 6 anys després i en la fugida de la diva cap a Espanya, intentant escapar d'aquell infern.
Ava necessitava fugir, retrobar-se i trobar una mica de pau. Per això va pensar que el lloc perfecte era la casa del seu amic, el poeta Robert Graves, al poble de Deià. Lluny de la fama, en plena serra de Tramuntana, semblava el refugi ideal per desconnectar i aprendre poesia. Lucia Graves, filla del poeta, recorda perfectament el dia que la varen anar a cercar abans a escola per anar a recollir Ava Gardner a l'aeroport.
Jo anava a les monges allà al costat de l'aeroport de Sant Bonet i vaig haver de dir a la mare superiora que arribava una tia meva per avió. I perquè si hagués dit a qui anava a visitar, segurament no m'haguessin donat per mi.
La tia Ava, que ve de viatge, de visita.
Sí. Exactament. I bé, això era l'any 56, jo me'n recordo molt bé de tot l'assumpte, però el divertit és llegir-ho, perquè hi ha un conte que mon pare va escriure i que ara està publicat en mallorquí, amb breus històries mallorquines, traduït per Nofre Mollà. I en aquest conte ell introdueix la visita de Nava, mon pare. I diu, havíem conegut en Ava a Can Betty. Era Betty Sicre, era una amiga nostra a Madrid. Un parell de mesos i la van trobar molt simpàtica. Després ella ens va enviar un ram de roses, un detall que la meva dona i jo vam apreciar molt, perquè sabíem que Ava no era de les que feien regals perquè sí. A l'aeroport de Sant Bonet, a Palma, Ava travessà la pista i vengué corrent cap a nosaltres. Però d'una punta a l'altra de l'aeroport va córrer la veu. La famosa Ava Gardner estava a l'aeroport i una multitud va començar a anar d'una banda a l'altra, cercant una estora vermella, rams de flors i fotògrafs. Mentrestant, nosaltres ficàrem Ava dins el nostre Land Rover i agafàrem el seu equipatge del vehicle que el transportava cap a la terminal. Bé, això és la visita, el moment que ella va arribar.
Lucía, si m'apures, un poc com de pel·lícula d'espies, no? Robert Graves, un dels grans escriptors anglesos que vivien a Mallorca, va en seu cotxe a cercar Ava Gardner en seus nins i partiu, que és talment una mica fuga d'Alcatraz, però una mica fuga de Son Bonet.
Mon pare no conduïa mon mare. I també me recordo en aquells anys a Palma, una dona que mena un cotxe. Bé, això era. I ella va venir perquè la Betty, aquesta amiga nostra, li va dir que vengués aquí, que tindria, que fes uns dies de descans i que anés a veure amb mon pare, que li ensenyaria coses sobre poesia anglesa i també que ella practiqués gramàtica espanyola, bé, castellana, i tot això, i ella va venir amb aquesta intenció.
Ara parlarem d'aquests dies, Lucía, si te sembla, que Ava va romandre a ca vostra, però tu recordes la imatge de la primera vegada que la veus? Perquè, clar, tu eres una nina, però tothom parlava de Ava Gardner en aquell temps.
Sí, hi ha una fotografia que l'estic mirant, amb una cara, fixa't, Ava Gardner. Sí, me'n recordo. I, a més, he de dir que Ava va continuar sent molta amiga nostra tota sa vida i jo la vaig estar veient també quan vivia a Madrid i més tard la vaig veure a Londres i, en fi, que l'amistat va durar amb sa família molts anys i sa meva I més tard, quan ja havia mort Ava Gardner, jo vaig traduir el seu llibre, que es deia una autobiografia, no? I en aquesta autobiografia ja també se'n recorda d'aquesta estada a Mallorca. I, en fi, sí, que hi havia molta relació i que tot va començar aquell dia a Son Bonet.
I, Llucia, tu com recordes a Ava Gardner? Com era? Ho dic perquè tu que has pogut passar temps amb ella, clar, nosaltres tenim la percepció sí. de que era una gran actriu, de que tenia aquest punt sí. senyora, aquest punt diva, que dona títol al nostre podcast, però realment com era Ava Gardner?
Era molt... era divertida, era simpàtica, no sé, molt... molt natural.
Era tan natural que, en realitat, el que li agradava de debò era gaudir dels plaers terrenals. Robert Graves mateix explicava com era de difícil retenir la diva a Canallull, tancada i recitant poesia, perquè la Mallorca d'aquell temps també tenia molts altres atractius. Així ho explicava el poeta, i ara ho escoltam en veu de la seva filla.
Els plans d'anada per millorar la gramàtica espanyola i recuperar hores de son no varen resultar gaire fructífers. Hi ha massa llocs a Palma on es toca la guitarra i es balla flamenc tota la nit. I, és clar, Nava no es podia resistir a tot això. A més, aquesta primera visita a Mallorca va generar tantíssima expectació que es va veure obligada a canviar d'hotel 4 vegades en 5 dies. Però a nosaltres ens fascinava formar part, per poc que fos, de tota aquella glòria.
Llucia, tu vas anar a la famosa festa on el caporal Gardner, aquell caporal de la Guàrdia Civil, va dir que no a la gran Ava Gardner.
Jo no hi era, el meu germà hi era. El meu germà se'n recorda bé, sí. Sí, es veu que li va demanar que ballés amb ella i ell va dir que no, que anava d'uniforme i que no podia. I no recordo com va acabar, suposo que va anar a acabar ballant, no ho sé. Dicen que nace el flamenco cuando duerme tu bon
sueño. I, efectivament, fetes les comprovacions, William Graves, germà de Llucia, recorda el dia de la famosa festa i com, en aquest món, hi havia homes capaços de dir-li no a Ava Gardner.
Concretament un, el manco que el tenguen documentat. Antonio García Vega va arribar a la festa i no ho va fer precisament vestit d'etiqueta, sinó vestit de guàrdia civil. William recorda l'entrada del famós Cabo Gardner, el nom en què passaria la història, a la festa de benvinguda.
Ell no tenia traje, no tenia res per posar-se per venir a la festa. Així que va venir de guàrdia civil amb el tricornio i guant blanc. I estava, imagina't, a la terrassa, vestit de així mateix, de guàrdia civil, però ben vestit. Anava a voler-se ballar amb ell, i ell, com que anava d'uniforme, pues no podia ballar. I se va, no, lo siento, estaria d'uniforme. Mañana si quiere, però avui no. I finalment, venga, acabo, no sé, así.
Ell insistia.
I ell no, se va ser molt, molt formal. I dic, perfecte. I llavors, no van cridar a comandant, sí, quan van... perquè se va saber ser el comandant, sí, de la Guàrdia Civil de la Palma. Van cridar i el capità diu, com que eres tonto, esto? Però quan va arribar el comandant, li van donar una bona nota. Okay. I així aquesta nota ja li va servir per tota la vida, m'apareix.
Sí, sí.
Perquè se va jubilar, era capità, i ja li van donar per judici la jubilació de coronel, de comandant.
Probablement, una de les anècdotes, sí, William, més famoses de tot el món, eh? No era tothom que era capaç de dir no a l'animal més hermós del món quan li coneixien. Era realment tan guapa?
Ella era guapíssima. És la dona més guapa que... Bueno, diuen de Hollywood, encara ho diuen.
A IB3 Ràdio, un podcast d'Estora Vermella. Dives i divins. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Però si era la dona més guapa de Hollywood i probablement del món, com si podia resistir algú? Costa de creure que una sola persona fos capaç de negar-li un ball. T'imagines la seva cara? Amb tota seguretat, devia ser l'únic home del planeta capaç de dir-li que no. Què creus que devia pensar? Què li passava pel cap?
La llegenda diu que era perquè estava en acte de servei. Però saps què? Millor li ho demanam a ell mateix. Antonio García Vega, el Cabo Garner, 7 dècades després, encara se sorprèn per l'interès que suscita aquesta història.
¿Cómo ha llegado usted, por ejemplo, a contactar conmigo? ¿Dónde le ha llegado la información, mi teléfono y todo?
Porque usted es famoso, Antonio, usted es famoso. Es el Cabo Gardner. Todo el mundo sabe que es usted el único hombre en la faz de la Tierra que dijo no a Ava Gardner.
Sí, 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 yo soy el Cabo Gardner, sí, sí. Eso es cierto. Desde siempre que voy a Mallorca y a mí me conoce por el Cabo Gardner y yo hablo mucho con el hijo de Robert Gray y he comido varias veces con él y he estado en entrevistas personales con él. Buena gente.
Una vez que ya lo tenemos todo situado, yo quiero volver a ese año 61. Usted era cabón de ella y Robert Graves, como comentaba, se presenta en el cuartel y le dice que le invita a la fiesta de cumpleaños. ¿Cómo fue? ¿Dijo que sí enseguida? ¿Usted, Antonio, se lo pensó?
No, yo, en aquellos tiempos, pues no se podía uno... Estaba prohibido vestir de paisano. Aparte de eso, yo no tenía ropa de paisano. Y entonces, pues digo, no, yo tengo que ir de uniforme, como es, como manda el reglamento y como manda mi estatuto de como guardia civil. Entonces yo me presenté a la fiesta pues con mi tricornio, eso sí, limpié todas las sedillas, todo el correaje, iba en perfecto guante blanco, iba en perfecto estado de revista. Y yo creo que también le llamó la atención fue el uniforme.
A Ava Gardner creo que le gustaban mucho los uniformes. ¿Y le gustó su uniforme?
Sí, le encantaba, sí, pero siempre me dijo que tenía beautiful uniforme, me dijo, entonces, ¿le cuento algo de la fiesta?
Por favor, no. Somos todo oídos.
Bueno, pues yo estando en la fiesta, yo me encontraba ahí un poco extraño, porque yo rodeado de artistas, y ahí estaba la Gina Lollobrigida, ahí estaba Tyrone Spovey, un Prince Boga, Tony Curtis, y yo me refiero un poco y vi que la Ava Gardner me llamó un par de veces, y llamaba.
Pero así, Antonio, pero así chistando, es a dir, cabo, venga para acá, come here.
Me hacía con la mano así, y entonces yo miraba para atrás y pero no puede ser, y yo, que detrás de mí no hay nadie. Y yo estoy casi pegado a la pared y la mirada viene aquí a mí, y ya se le intentó trotar unas 3 veces. Y entonces ya me dirigí a ella, la saludé, bueno, pues, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, oh, se queda mirando el uniforme, va, muy bonito, muy uniforme, ¿no? Y tal que durante la fiesta, pues, ella me invitó a tomar un vino, una copa de vino, yo la acepté, entonces le digo, tienes que probar el vino español, que es muy rico, entonces brindamos por España y por Estados Unidos, cruzamos allí las brazas de las copas por España y por Estados Unidos, y todo eso, y mirando, estoy mirando para arriba, estoy mirando, total que me dice que yo vamos a bailar, total que yo le dije, le agradezco mucho que me invite a bailar, pero yo no puedo bailar, no, lo siento, no puedo bailar porque yo estoy de servicio.
Antonio, un segundo, ¿pero todo esto en inglés? ¿O tenía alguien que le tradujera? No. Lo digo porque Ava Gardner no sé si hablaba mucho castellano.
No, yo no sabía, solamente lo único que sabía decir, bueno, buenos días, buenas noches en inglés, nada más no sabía. O iba, a lo mejor que me iba a atrever a decir algo, ¿no? Pero en aquellos tiempos nada, no, yo los carecía de desconocimiento de inglés, pues yo en lo que yo sabía, que yo le dije que lo sentía que no podía bailar porque estaba de servicio.
Pero Antonio, ella insistía, usted le dice, no puedo bailar, estoy de servicio, pero yo creo que ella insistía.
No, ella insistió varias veces, entonces que le creo, cuando ella se fue ya de Mallorca, en el aeropuerto, creo que le preguntaron los periodistas, ¿qué tal la fiesta con Robert Gray? La fiesta. ¿Qué tal? Dice, nada, me voy descorazonada. Eso sí, me voy descorazonada. ¿Por qué? Dice, porque un guardia civil, el cabo de la guardia civil, ha rechazado bailar conmigo. Y le voy muy descorazonada.
dice, es el primer hombre en la tierra que no quiere, que ha rechazado bailar conmigo. Claro, Ava Gardner estaba acostumbrado a, pues, donde ponía el ojo, pues, yo qué sé, pues, como el vulgar, en términos militares, donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Y no sé, dice, pues, este, pues, como ella era una mujer bella, era bella, no era bellísima, era simpática, tenía un ojo muy bonito, una figura aerodinámica, era un ejemplo de, digamos, de belleza. De hecho, se le llamaba era el animal más bello del mundo.
Ay, Antonio, y usted le dice que no al animal más bello del mundo. Pero dígame una cosa y sea súper sincero, por favor. ¿Cuántas veces, del 1 al 10, se ha arrepentido de haberle dicho que no a Ava Gardner?
Pues yo le tengo una cosa. Y si a lo mejor le digo que sí a bailar, quizás no estaríamos hablando ahora aquí, de esta vez, porque a lo mejor hubiese pasado la cosa desapercibida, pues no ha bailado con ella, pues uno más. Sin embargo, el hecho de no haber querido bailar con ella, pero no lo hacía yo con mi intención de que esto tuviera repercusión en el futuro y tal cual, sino que yo, pues, mi reglamento y mi forma de ser, mi formación castrense, donde me impedía de que estando de servicio y de uniforme, que se podía bailar, estamos hablando y hace ya por lo menos
70 años, Antonio. Ha llovido mucho.
Entonces, existían otras normas distintas. Hoy no hubiese pasado nada. Hoy han dejado de bailar con ella y te ponen una medalla, casi seguro. Sí. En aquellos tiempos, yo pensaba en mi futuro. Digo, venir, a mí me corrigen, me meten un correctivo y yo no asiento. Yo, mi intención era subir a escalón y, claro, gracias a Dios llegué hasta capitán.
Claro. Antonio, un bailoteo con Ava Gardner no nos tiene que hacer perder la carrera en la Guardia Civil. Que, por cierto, Antonio, Marta pidió sinceridad. Yo también quiero sinceridad en este momento. A mí me han contado que insistió mucho en bailar, pero a pesar de que usted dijo que no en repetidas ocasiones, le dijo, vámonos a mi yate, que lo tenía desaforadado. En aquel momento, usted intuía que en el yate podía haber más que baile. ¿Le costó mucho decir que no o miró la villa del uniforme y dijo, por la Guardia Civil, que yo voy a respetar este uniforme y no voy a irme con Ava Gardner?
Correcto, yo creo que el uniforme se iba a menospreciar y además que yo digo, yo no puedo ir al yate. Y digo, ¿qué pinta tiene el yate? Aquello me sonaba aquello un poco raro. Y yo no quería estar metido en ese mundillo así un poco fuera de mi ámbito y fuera de mi tratamiento y fuera de mi entorno, digamos, militar. Y entonces yo rehusé, digo, yo no puedo bajar a la jorobada al yate porque tengo servicio y me tengo que marchar. Y yo le pedí disculpas, lo siento, ahí entonces, pero no, yo no bajé al yate porque yo pensé que allí podía haber habido, yo qué sé, y yo tenía que hacer mi servicio, que era, claro, para mí mi servicio era sagrado, era, yo qué sé, y preferí no bailar con la vagabunda y no bajar al yate y antes de menospreciar el uniforme y el servicio. Por lo tanto, luego mis superiores, Antonio, me llamaron al día siguiente a mayor, a la comandancia, para felicitarme por lo que había dejado a la Guardia Civil en el pedestal del honor. Y sin embargo, alguno otro oficial me decía, el cabo ese ha sido tonto, tiene que haber bajado y tal. No.
Opiniones para todo. Antonio,
la disciplina ante todo.
Mi compañera Marta le ha pedido sinceridad. Si se había arrepentido alguna vez del 1 al 10 de haber dicho que no a Ava Gardner para bailar. ¿Se ha arrepentido de haber dicho que no al barco? Lo digo porque en aquel momento, claro, uno, las oportunidades pasan, estos trenes pasan una vez. No sé si en algún momento se ha imaginado que hubiera podido pasar.
No me he arrepentido ni eso. Yo creo que no me he arrepentido. Es decir, no hay una escala de valores ahí, me decís el 1, 2, 3, 4. No, es que yo no me arrepentí de bailar.
Es decir, que en el título de El hombre que dijo que no a Ava Gardner, Antonio, el cabo Gardner, se reafirma. Es decir, diría que no.
70 años después.
Una y mil veces.
Sí. Estamos hablando en aquellos tiempos. Hoy no sé lo que pasaría porque no sé lo que pasaría.
¡Ah, pero... Antonio! Aquí quería llegar yo. Ahora que ya no va de uniforme, ahora puede ser que si Ava Gardner, el Salsía, estuviera vivo, le enviara una carta y le dijese, como Anita Ekberg en La Fontana de Trevi, Antonio, come here. A lo mejor esa vez diría que sí.
No me he arrepentido nunca de eso, de verdad se lo digo.
Ay, Antonio, vocación de servicio.
Exactamente. Antonio, antes de decirle adiós, ¿qué cree que le gustó de usted a Ava Gardner? ¿Qué es aquello que vio? No sé si una mirada pizpireta, no sé si la postura que tenía usted como cabo de la Guardia Civil. ¿Qué cree que atrajo a Ava Gardner como para insistir mínimo 3 veces para bailar y una para llevarle a esa foradada que me parimos de Vallós, que es lloc on volgués dur un escaporal de la Guardia Civil, se digués esa foradada? Es una metáfora espectacular.
En aquellos tiempos era joven, era muy deportista. Yo he fundado un destacamento de esquiadores, escaladores de la Guardia Civil en Sierra Nevada. He sido un hombre que siempre me he dedicado al deporte. De hecho, soy profesor de educación física y he sido
estaba usted de muy buen ver.
Mi carrera ha sido todo destinada hacia la Guardia Civil, de la que me siento muy orgulloso, y he culminado con llegar a capitán, que era mi ilusión, y he disfrutado de la vida.
Quan Ava Gardner passava per la vida d'algú, deixava empremta. En el temps que va passar a Cals Graves, també hi va haver moments molt íntims. William recorda una escena com si fos ahir.
Imagina-t'ho, Marta. Un cap vespre de sol a Llucalcari, una botella de vi i la diva protagonista del nostre capítol d'avui explicant a un jovenello, probablement fascinat, com havien estat els seus primers anys.
Vam estar tot un vespre asseguts junts. L'home estava en calma. Me'n record que s'escoltava els barcos de bou, que no els sé els haver, però sentia el bum, bum, bum del motor. Era una cosa molt que m'ha quedat tota la vida. I vam estar asseguts. Fent 2 o 3 hores, ella me contava la seva joventut, quan termina, plantaven cotó i tabac i coses d'aquestes a Carolina del Norte. En fi, la vaig escoltar i van estar molt millor sabant que un pot de sopar i vaig anar a veure com normal.
I a contar-ho a tothom, perquè per un més que un adolescent, un jovenet de 9 anys, m'imagino que, ostres, la il·lusió de contar-ho als teus amics, al teu voltant...
Bueno, sí, que m'he llegit.
Per tant, William, tu no vas ser com en Dominguín Estorero, que tot d'una que va compartir horitzontalitat amb Ava Gardner, la va deixar pal plantada, pobra dona, i li va demanar on vas, i diu, a contar-ho. Tu vas ser més reservat.
No, et pensi que ha sigut un banc de pedra. Era una cosa molt que mirar la mà, és res més. Entenc, la vaig escoltar i vaig estar molt millor del que em pot de sopar i vaig anar a veure com normal.
A Ivetres Ràdio, un podcast d'Estora Vermella. Dives i divins.
Estava acostumada a eclipsar tothom, a conquerir qualsevol espai a la seva presència. Però, en el fons, no era més que una dona sensible, turmentada i vulnerable. L'escriptora Rosa Mills així ens ho explica.
Ava Gardner va tenir diverses depressions grosses per tots els problemes que va tenir amb els homes, encara que era una dona amb molta personalitat, amb una, un sex appeal, una seguretat aparent, tant a la pantalla com en les seves aparicions i les festes. En realitat era una dona molt torturada i amb un món interior, una mica com Amy Winehouse, de passar-ho molt malament. I va demanar ajuda a Errol Flynn, i Errol Flynn li va dir, vine i jo te presentaré a gent que te farà oblidar-te de tots aquests problemes. I una de les persones que anava a Gardner li va demanar que per favor li presentàs era en Robert Grace, però ella volia que li presentàs perquè ella tenia ganes d'escriure, com tantes altres grans actius, com per exemple en Marilyn Monroe, que feien psicoanàlisi, que cercaven qualque manera de tota aquesta vida de tenien una aparença pública que havia de ser perfecta, però després tenien un munt de problemes de portes endins. Estava de moda tot això i ella en l'escriptura confiava que podria de qualque manera fer una mica com de teràpia o sentir-se més persona i no només el animal más bello del mundo, com li deien.
A la Mallorca dels anys 50, Ava no passava desapercebuda, no només per la seva bellesa, evident, sinó també pels petits detalls. En aquell temps, ningú duia les ungles pintades, i molt manco, les dels peus.
Hi ha anècdotes, hi ha alguns testimonis, per exemple, una dona que havia contat que li havia impressionat moltíssim que anés en sandàlies i ses ungles pintades dels peus de color vermell. Això li va aparèixer com una cosa que no havien vist mai. I evidentment, tant la seva manera de vestir com de comportar-se, una dona que anava tota sola en un moment que totes les dones a Mallorca anaven tapades i acompanyades per sa mare o una carabina, era una cosa que impressionava moltíssim i jo crec que, clar, per allà on passava devia deixar un record inoblidable. Unforgettable.
That's just... Tot i que pugui semblar mentida, Ava va trobar llibertat a l'Espanya de Franco. Els actors de Hollywood, com ja comentàrem en el cas de Rolf Lynn, hi tenien un tracte especial, se sentien respectats. Ava Gardner va viure intensament a Espanya, potser fins i tot massa. Les mitges tintes mai no varen formar part de la seva biografia.
L'exdirector de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, ens ho explica.
Ella decía siempre que había descubierto un mundo subterráneo en el Madrid de los 60, bueno, España de los 60, lleno de fiestas, orgías, borracheras y drogas, en una España en ese momento tan conocida por ser tan ultracatòlica i tan, bueno, tan fascista com era. No?
Tu fixa't com trencaven cànons i normes, perquè, clar, ells eren molt més moderns per l'època que el que pot ser una persona avançada ara. La modernitat que tenien ells era molt superior a la que pot ser ara, no? Xocava molt més a l'època que no ara.
Bueno, xocava per el conservadurisme i la pacateria que vivia, sobretot, el nostre país. En Estados Unidos también, pero yo creo que en esa época los modernos eran mucho más modernos que ahora. O sea, en ese momento, claro, eran transgresores. Ahora, pues, digamos, hay cosas que están mucho más normalizadas y no se subvierte o no se sorprende tanto como pudo ser en aquel momento. Pero es verdad, esta gente venía aquí, pues, a un lugar que en principio estaba como fuera del mundo en el que ellos vivían. Y venían pues con sus costumbres, con su forma de funcionar y con el descaro absoluto de ser en ese momento los reyes del cine, las grandes estrellas a las que nadie les podía parar, ¿no? Solo Perón consiguió apagar el sonido de alguna de las fiestas de Ava Gardner, que fue vecina suya en Puerta de Hierro, y parece que sus fiestas eran demasiado ruidosas para el viejo general, ¿no?
Ava va consumir cada instant de la seva vida, però... Com a actriu, què en podem dir? Alguns crítics diuen que no destacava precisament pels seus dots interpretatius, però potser no ho necessitava. Tot i això, el 1964 va guanyar el premi a la millor actriu al Festival de Sant Sebastià pel seu paper en La nit de la iguana, i això va consolidar la seva llegenda.
Sí, sí, una gran actriz, evidentemente. No llegó al lugar en el que llegó en el cine solamente por su belleza, también por su capacidad interpretativa. Bueno, ella firmó algunas de los grandes títulos del cine de los 50. Condesa Descalza es una de las grandes, de sus grandes películas, ¿no? Y luego era famosa también, pues, por el papel cuché, ¿no? Por sus bodas y divorcios permanentes con el mismo marido, en fin.
Et cert, potser no era Bette Davis, però Ava era encisadora. Traspassava la pantalla. Era capaç d'afrontar un rodatge sense haver dormit la nit abans i, tot i així, menjar-se la càmera. Deia que la seva genètica de pagesa li permetia resistir qualsevol cosa. També en parla el crític Toni Camps.
I Ava Gardner era precisament això, l'animal més bello del món. I funcionava a la pantalla no perquè fos una gran actriu, que també era bona actriu, sinó perquè complia un estereotip. Igual que en Marilyn Monroe funcionava a la pantalla perquè complia un estereotip. O en Kim Novak, o en... És igual, qualsevol actriu... que un moment donat complien uns estereotips, funcionaven a la pantalla més que res perquè, a més, hi havia molt poc, no hi havia molt més, no tenies moltes més opcions. Ara hi ha moltíssimes opcions, aleshores és més difícil que una actriu faci una pel·lícula i funcioni, però quan tu tens en Mankiewicz dirigint-te o quan tu tens en Michael Curtis dirigint-te, pues segur que la teva pel·lícula funcionaria. Però no m'ha atret realment mai, a nivell personal, eh? com a cinèfago, de persona que menja cinema, no... Sí que és vera que m'encanten les seves... O sigui, m'agrada veure les seves pel·lícules, però no és una actriu que m'hagi cridat mai l'atenció i sé que vulgui tornar.
Deu ser l'únic món, el món.
No, memo.
Ell i el Cabo Garner.
Exacte, que li han dit que no a Cabo Garner.
Si en Toni Camps se l'hagués trobat, supos que li hagués dit no, massa greu.
No, segurament...
I'm waiting for Lauren Bacall.
Exacte. Però bueno, és vera que no tothom li deia que no... Jo segurament no li hagués dit que no a Cabo Garner. Vull dir, no... M'hagués quedat així i sense paraules. See you do. Let me fly
away with you. Però les vides que es viuen amb intensitat també es consumeixen amb rapidesa. Ava Gardner sempre va tenir greus problemes amb l'alcohol. De fet, eren famosos els Manhattan que demanava sovint al bar Chicote de Madrid. A més, era una fumadora empedreïda. Compten que podia arribar a 3 paquets al dia.
Tot i ser tan admirada i desitjada, sovint es va sentir tota sola i mostrava una actitud autodestructiva. Ella mateixa ho explica.
En certa manera, molt sovint, vaig arribar a odiar la meva bellesa. Ara que el temps se l'ha emportada gairebé, em proporciona alleujament. No m'importa envellir, però m'espanta ser oblidada, tornar a l'anonimat i morir tota sola.
I en certa manera, així va ser. El gener de 1990, a Londres, Ava Gardner mor. Malalta, cansada.
Frank Sinatra va pagar les despeses mèdiques fins al final.
Diuen que el dia del seu enterrament, una limusina negra observava en silenci.
Potser era ell.
I entre totes les corones de flors, n'hi havia una que deia, amb amor, Francis. Friends, I'll say it clear
and state my case of which I'm certain. Ava Gardner va ser una dona que ho va tenir tot i ho va viure tot.
Però potser només cercava una mica de pau. And every highway and more, much more than this, I did it my way.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
Ivetres Podcast. Un món de sons.